Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
No, m'obliga a fer un exercici d'obrir la mirada i poder valorar coses que igual no van en la meva línia però que són molt interessants igualment, no?
No m'he acabat d'entendre ben bé...
La cosa és que ells no poden parlar gaire i aleshores ell el que fa una mica aquí és anar ballant una mica l'aigua perquè clar, com que és membre del jurat no ens pot dir oficialment si li agrada, si no li agrada, si ha vist pel·lícules molt rotllo, que ja us ho dic jo com a periodista que sí que podem explicar-ho, hi ha pel·lícules que realment no entenem com estan a la secció oficial i aleshores jo crec que la seva manera educada i de membre del jurat de dir-nos, bueno, hi ha una miqueta de tot, és així, diem, bueno, sí, hi ha moltes visions al llarg del món, m'obliga a mirar,
bueno,
a obrir.
Vaya mierda, vaya tuñaco, me tiro que...
Una mica, jo crec que va per aquí la cosa.
Tiene que tomar...
Dilo, cariño, que no pasa nada.
Gominola de CBD pa aguantar.
I no t'ha explicat, després d'aquest any sabàtic que ha fet, que cap a on va el seu nou projecte?
Sí, de fet ens ha dit que ara quan acabi el Carràs es prendrà un any sabàtic perquè diu, ai, el Carràs, quan acabi la Berlinale diu, ara tanco un procés, home, faré un any sabàtic que no faré entrevistes, no aniré a la universitat perquè ella dona classes ni res i es dedicarà a preparar aquest projecte que és un projecte sobre memòria històrica que si tot va bé, memòria històrica a la família, memòria familiar.
Vaya turra, nena.
La guerra civil, no s'ha hecho nunca.
El tema del seu cinema.
Joder, no, una mica respectuosos. Primer, amb Maria Cusó, que l'esteu interrompint, i després amb els continguts de les pel·lícules de...
La guerra civil, venga, ai...
Que no sabeu, no sabeu, no sabeu, no sabeu,
diu que és memòria familiar, la voleu escoltar.
Exacto, no, una vieja que está ahí en el río, después vienen los soldados y se esconde debajo de la piedra.
Mi abuela resulta que
conocía uno que se fue a la guerra.
Y iba por la montaña,
y hacía contrabando desde Piti.
Bueno, Maria, gràcies, repeteixo.
De res.
Que vagi molt bé per Berlín, que t'ho passis molt bé.
Gràcies, que
gràcies,
vagi bé.
Gràcies, adéu-siau. Són les 6:02, ha acabat el discurs de Joe Biden a Varsovia. Obrim línies amb els serveis informatius, ens explicaran què és el que ha dit. L'hem escoltat una estona, ha continuat aquest discurs. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda, doncs mira, Joe Biden acaba de replicar a Vladimir Putin i assegura que mai guanyarà la guerra a Ucraïna. Des de la capital de Polònia, Varsovia, el president dels Estats Units està duent a terme una compareixença, acaba d'acabar, després que aquest matí Putin hagi assegurat que Rússia mai es rendirà i que acabarà guanyant la guerra contra Kiev. Biden ho nega i acaba de dir tot el contrari.
Un dictador mai podrà acabar amb l'amor de la gent per la llibertat. La brutalitat no estarà mai en el món dels lliures. Ucraïna mai serà una victòria per Rússia.
Ukraine will never be a victory for Russia. Never.
De fet, Joe Biden ha qualificat la guerra ucraïna de revés total per Vladimir Putin. Ha assegurat que la invasió militar només ha aconseguit que el món es giri més en contra seu. També ha destacat que un any després de l'inici de la guerra, la resistència ucraïnesa continua dempeus. Polèmica al Senat després que Alberto Núñez Feijóo hagi retret a Pedro Sánchez que molesti la gent de bé amb la llei trans. Una afirmació que ha rebut la rèplica del president espanyol que li ha contestat que no entén per què reconèixer drets a minories hauria de molestar algú.
Lleva usted dos leyes.
Termine ya,
la ley del solo sí es sí y la ley trans por la que usted pasará a la historia. Por eso deje ya de molestar a la gente de bien. Deje ya de meterse en las vidas de los demás.
Muchas gracias, señoría. Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera a molestar a la gente de bien, señor. Nunca lo imaginé.
La sessió al Senat, que encara està en marxa, ha estat plena d'enfrontaments. De fet, Sánchez ha recordat l'aniversari de la dimissió de Pablo Casado com a líder del PP i ha recomanat a Feijóo que quan s'aixequi miri a veure si nota alguna cosa a l'esquena, en una clara referència als càrrecs de primera fila del PP que a l'hora de la veritat van donar l'esquena a Pablo Casado. I els partits independentistes intensifiquen la pressió sobre Pere Aragonès. La CUP se suma a Junts per Catalunya i també li reclama que comparegui per explicar els resultats de la taula de diàleg i la reforma del Codi Penal. La portaveu dels copaires, la Iestrada, vol que Aragonès expliqui si l'estratègia d'Esquerra ha donat fruits.
És imprescindible que el president Aragonès faci aquest balanç, que parli amb franquesa, que parli sense embuts i considerem que ho ha de fer perquè és un exercici d'honestedat i de garanties democràtiques.
Des del govern diuen que el president compareixerà, però que ara està centrat en la negociació dels pressupostos. Aragonès es va comprometre a fer-ho el novembre de l'any passat després que Junts ho reclamés al Parlament. I ara els esports amb Oriol Jové.
Ousmane Dembélé es perdrà el partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei, que el Barça jugarà contra el Madrid el dijous 2 de març al Santiago Bernabéu. Segons ha pogut saber RAC1, l'objectiu del club blaugrana és que el francès ja estigui recuperat de cara al partit de Lliga al camp de l'Atlètic de Bilbao del 12 de març, que és quan es compliran les 6 setmanes des que es va lesionar a la cuixa esquerra a Montilivi. Tot plegat mentre un altre davanter blaugrana, Ferran Torres, ha admès que la lesió a la pretemporada li ha impedit rendir al màxim nivell, però que ara torna a sentir-se amb confiança després de recórrer a ajuda psicològica. El valencià assegura també que vol quedar-se molts anys al Barça. I més enllà de l'aspecte esportiu, el president del club, Joan Laporta, ha defensat la seva gestió en el cas Enriquet Negreira i ha assegurat que durant el seu primer mandat tots els assessoraments de l'exnúmero 2 dels àrbitres van ser per escrit o en vídeo. Laporta també ha acusat el president de la Lliga, Javier Tebas, de desestabilitzar el club i de voler que deixi de ser ell el president del Barça. I encara en futbol, aquesta nit arrenquen dues eliminatòries més dels vuitens de final de la Champions, a les 9 Liverpool-Madrid i Eintracht de Frankfurt-Nàpols, tots dos en directe a RAC1 des de mitja hora abans.
I pel que fa al temps, més enllà dels plogims que de manera dispersa continuaran a Ponent, a les comarques de Tarragona i al sud de les de Barcelona, al final del dia hi haurà precipitacions amb més cara i ulls al Pirineu i Prepirineu, amb neu de 1.800 a 2.000 metres. Demà, a partir del migdia, apareixeran ruixats de nou al Pirineu i Prepirineu, que amb el pas de les hores aniran a més. Acabaran afectant molts sectors de les comarques de Girona, el prelitoral de les de Barcelona, la Catalunya central i l'entorn dels ports, i seran en forma de fang, cota de neu en conjunt de 1.600 a 1.800 metres, amb ambient més hivernal, tant de bon matí com al centre del dia.
RAC 1. El futur no és que una app desencadeni la revolució de les torradores assassines. El futur és que aprenguis a programar i trobis feina fàcilment. Tria entre múltiples cursos gratuïts i endinsa't en el sector tecnològic. Entra a barcelonaactiva.cat/ITAcademy i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 7888.
Arriba la Ruta del Xató.
L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aroma dels millors cafès Cavaller. Descobreix els blend, mix i descafeinat i gaudeix-los amb delicioses ametlles i festucs de panyo fruits. Una llet al mandrina, galetes polen pipa, una rajola de xocolata Xulong i infusions Happy Lab. Un pack valorat en 49 euros per només 29. Compra'l ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
Doncs ja tornem a ser amb vosaltres, última hora del programa. Avui ho fem com cada dimarts amb Mònica Planes. Mònica, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvinguda. Bé, divendres farà un any de la invasió de Rússia a Ucraïna, però diguéssim que Vladimir Putin ja ve fent de les seves des de fa molts anys i no és d'ara, ni de fa 5 anys, ni de la primavera àrab, que per cert en vàrem parlar aquí amb el Marc Marginedes i va deixar moltes preguntes sense respondre, sí, que ens va emplaçar al seu llibre, vinculant la primavera àrab, la revolta, la diferència, el que va ser l'estat islàmic i Rússia. Marc Marginedes està treballant sobre aquest llibre i no va voler avançar res més. I dit això, avui amb Mònica Planes ens remuntarem fins al novembre del 2006. Què hi va passar?
Doncs que va morir un exespia rus a Londres, enverinat per Poloni 210. Jo estava pensant com podíem parlar de Putin i llavors vaig associar Putin a un viatge que vas fer tu. I a partir d'aquí va sortir Litvinenko, perquè vegis una mica com he anat quadrant les coses. La contaminació d'aquell element radioactiu va provocar un greu problema de salut pública a la ciutat de Londres. Per tant, teníem un assassinat, terrorisme d'estat, en el cor de
Londres.
De Londres, i a més, un problema de salut pública amb radioactivitat al centre de Londres, on es podien veure afectades moltes persones. Aquest documental, Litvinenko, el assassinato del espía ruso,
no és la sèrie.
Correcte.
Important, això.
No és la sèrie. La sèrie es diu Litvinenko a seques. I també la trobareu a Movistar Plus. De fet, aquest documental i la sèrie estan connectats. L'ha fet la mateixa plataforma i crec que és una bona manera de combinar les dues històries. La sèrie, que la protagonitza David Tennant, fent de Litvinenko, descobrireu més detalls i sobretot la part més humana que hi ha darrere d'aquest assassinat. I d'altra banda, Litvinenko i l'assassinato de l'espia russo és un reportatge sobre com es va investigar el cas. Per una banda, qui havia enverinat a Litvinenko i, diguem, qui havia al darrere d'aquell encàrrec, i per altra banda, com es va actuar davant d'aquell problema, d'aquella alarma, que era un problema de salut pública a Londres. D'entrada expliquem, ens expliquen al reportatge qui era Litvinenko.
Litvinenko era un ruso con trasfondo. Trabajó para el FSB, la agencia sucesora del KGB, y había huido de Vladimir Putin. Tuvo problemas con sus jefes del FSB, a los que acusó de aceptar sobornos, dinero de la droga y corrupción.
En el año 2000, Litvinenko huyó de Rusia y pidió asilo en Gran Bretaña.
Litvinenko cambió Moscú por una vida en el norte de Londres, con su esposa Marina y su hijo entonces pequeño Anatoly, o Anthony, como se le conocía.
Aquí hi ha una dada que passa com desapercebuda, però ja et dona a entendre les maneres de fer de Vladimir Putin, que és que els serveis secrets, Litvinenko decideix tocar el dos, marxar, perquè parlen de, ja, ell detecta i denuncia corrupció, drogues i diferents negocis tèrbols dels serveis secrets russos.
Exacte. El documental es diu en la versió original de Mayfair Poisoning, és a dir, l'enverinament de Mayfair. Mayfair és el barri, és un dels barris de Londres, molt famós, de prestigi, molt concorregut. És una zona cara, va, diguem, des de Bond Street fins a Regent Street i d'Oxford Street fins a Piccadilly. És una zona comercial, moltes oficines, seus de grans corporacions, moltes ambaixades, hi ha el consulat dels Estats Units.
Nosaltres només coneixem Wembley, que és on vam estar quan vam guanyar la Champions.
Val, doncs aquí també hi ha botigues de grans marques, hotels de luxe, molts restaurants. És el barri on va néixer, per exemple, la reina Elisabet II.
Fixa't.
Per tant, és un barri, diguem, de prestigi.
Bo.
Litvinenko va recórrer aquesta zona, està reorganitzant la seva manera de viure un cop s'ha instal·lat a Londres, buscant noves maneres de guanyar-se la vida. Té diverses reunions amb diferents persones per continuar subsistint. Un dia arriba a casa després de diverses reunions i es troba molt malament. Comença a vomitar i diguem que es troba tan malament que immediatament la seva dona l'ingressa en un hospital. Costa molt fer el diagnòstic, el mateix Litvinenko explica clarament d'entrada que està segur que l'han enverinat, però els metges de l'hospital inicialment no l'acaben de creure, sí, i els hi sembla una versió una mica estranya, i a més comproven si hi ha algun tipus de verí, i com que testen els verins més comuns amb els quals algú es pot enverinar i no surt el resultat, diguem que hi ha un cert recel. A partir d'aquí, i això es veu més en la sèrie que en el documental, ell rep l'ajuda d'un amic seu rus que parla amb els metges i allò comença a agafar una certa dimensió, sobretot quan intervé la policia i la policia entrevista Litvinenko, que està greu però encara pot comunicar-se, i els explica, diu, vull denunciar un assassinat, i diu, l'assassinat d'aquí, diu, el meu assassinat. Ell sap des del primer moment que morirà per aquell enverinament. Aquest amic rus és el que té la idea que li facin la fotografia, la famosa fotografia de Litvinenko al llit de l'hospital, i darrere d'aquesta història la seva dona li aconsella millor que no et deixis fer la foto d'aquesta manera, i el mateix Litvinenko veu que és important sortir a la foto del diari.
Yo estaba en contra. Le dije, Sasha, es mejor que no te veas así. Pero él dijo, no, la gente tiene que verme.
Creo que es una de las fotografías más impactantes del siglo XXI. Con esa imagen acusaba al régimen de Vladimir Putin de asesinarlo.
Finalment, detecten els metges que es tracta de Poloni 210, cal que aquelles mostres de sang les enviïn a un centre especialitzat per poder detectar aquest element, i a partir d'aquí s'adonen de què és el Poloni.
Me quedé asombrado. Conocía el polonio 210 de mi etapa en submarinos nucleares. Sabía que era un emisor alfa y que se había utilizado en las primeras armas atómicas como iniciador de explosiones nucleares.
El polonio 210 es una sustancia que emite radiación alfa. No viaja muy lejos ni atraviesa las paredes, pero si entra en el cuerpo es muy peligroso.
El polonio 210 es muy tóxico. Un microgramo puede matar a una persona.
Pudimos afirmar que tenía una concentración que sería letal para cualquiera que tuviese esa ingesta de radioactividad.
Litvinenko, al cap d'uns dies, mor, i les autoritats prenen consciència de la gravetat del problema. És un atac nuclear de Moscou al cor de Londres que acaba amb un assassinat. Un enverinament per aquest poloni és símptoma de rastre de radioactivitat.
Exacte.
Cal seguir el rastre d'aquesta contaminació perquè és molt fàcil que s'hagi pogut hi hagi més gent implicada. Exacte. Hi ha una dificultat afegida, que has d'actuar de pressa, però no pots sembrar el pànic a la ciutat.
Alexander Litvinenko hizo una declaración asombrosa en el lecho de muerte. Acusó del ataque mortal a Vladimir Putin.
Puede tener éxito en silenciar a un hombre, pero los gritos de protestas por todo el mundo van a resonar, señor Putin, en sus oídos el resto de su vida.
El problema era que no se trataba solo de un enemigo de Putin al que habían envenenado y asesinado en circunstancias dramáticas. Era además una importante crisis de salud pública.
I ara cal veure Què és prioritari? La investigació d'un assassinat, terrorisme d'estat, a l'estranger, o és la investigació d'un problema de salut pública?
Deixa'm dir que Litvinenko, dues setmanes abans, aquestes declaracions que fa Litvinenko, dues setmanes abans, quan es va assassinar la periodista Anna Politkovskaya, ell ja assenyala a Vladimir Putin com l'executor de la periodista que denunciava tota la corrupció de Rússia. I un dels membres dels serveis secrets russos li va confirmar que hi havia una llista confeccionada per Vladimir Putin i els seus on anaven tatxant un rere l'altre tots els noms que havien d'eliminar. I la primera de la llista era Anna Politkovskaya i el segon era Litvinenko.
Exacte. Aquest home que té aquesta llista és Scaramella, era amic seu, de fet tenien una lluita conjunta contra Putin o contra el règim de Putin, i amb aquesta persona Litvinenko s'hi reuneix el mateix dia que es troba malament.
El restaurant famós, restaurant japonès, aquest, que primer es donava com l'origen de la intoxicació de Litvinenko.
Itsu, un restaurant a Piccadilly de menjar japonès.
Sí, sí.
El que dèiem, la investigació... Què és
Poloni? 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 Caïla?
Embaranat. Unes pastilles que...
Diguéssim, ja el vaig estar de prop, no cal que me'l passis més.
És la sugestió,
No, bueno, ja la veig que...
Són tots aquests temes i m'estan entrant picor.
Sí, ja comences amb aquestes tosses, ja posa de tremolar.
Vols un esmin?
No.
Vinga, va, continuem.
No sigui que m'enverinis.
Aleshores hi ha el dilema. Què s'ha d'investigar primer? Si l'assassinat o aquest problema de salut pública que té la ciutat de Londres. Aquesta que sentireu ara és la doctora Pat Troop, que jo crec que és un personatge molt singular en aquest reportatge i que també hi ha un personatge que la interpreta a la sèrie, que és la directora general de l'Agència de Protecció de la Salut en aquella època. Aquesta senyora, que tenia un càrrec que fins aquell moment no tenia gaire importància, de cop pren una rellevància molt important i es troba en les reunions de més alt nivell amb tot de senyors que intenten imposar el seu criteri quan la que té els coneixements científics i d'actuació és ella. I ella explica de quina manera s'ha de gestionar aquest cas.
La policía tenía una investigación importante. En circunstancias normales habría tenido el mando y todos los demás habríamos trabajado para ellos, pero en este caso trabajábamos en paralelo. Pero ciertas personas acostumbradas a estar al mando no estaven muy contentes.
Comencen a haver-hi tensions...
Que, per cert, en aquest documental, tots els que hi apareixen, clar, suposo que, com que això es va produir el 2006... Tots han acabat la seva fase, o sigui, tots tenen inici i final dels seus llocs de feina. Tot és el 2000, suposem, si això va passar el 2006, doncs l'inici de la seva feina de, suposem, subsecretari, inspector, el que sigui, tots, m'hi vaig fixar, tots tenen l'inici de la feina el 2004-2003 i tots cap a...
2008,
no, vull dir que comença... Sí. Si això va passar
en uns anys ja van
si això va passar el 2006, tots han acabat, o sigui, les seves funcions. No n'hi ha ni un que estigui inactiu. Tots els han traslladat, els han rellevat, no n'hi ha cap
potser
dels...
Potser és que Londres té una vida més agitada.
No sé, tots el 2008, 2010, 2014, tots han acabat... o sigui, cap dels que hi surten fan la funció que feien en aquell moment.
Deu ser una casualitat.
Bueno, no ho sé.
Per descomptat, el Kremlin nega qualsevol implicació en el cas.
Com sempre fa.
Què ha de dir? Hemos sido nosotros...
Com sempre fa.
I s'ha de rastrejar el Poloni i veure qui pot estar en contacte.
Se tuvieron en cuenta muchos escenarios de radiación, especialmente en el contexto de la actividad terrorista, como bombas radiactivas y similares. Cualquiera que pensara que había estado en lugares contaminados podía llamar para hacerse una prueba de polonio-210. Teníamos que hacer lo que ahora llamamos, en términos de COVID, un rastreo de contactos, comprobar, localizar y aislar. Teníamos que encontrar a las personas que habían estado en esos momentos en esos lugares y determinar si habían estado expuestos o no.
El primer lloc sospitós, ja ho hem dit, és Litsu, un restaurant de sushi a Piccadilly. Allà Litvinenko s'hi havia reunit amb Scaramella, aquella persona que ell considera, és company seu de lluita contra el règim rus, i ell considera que és possiblement sospitós. Scaramella aquell dia li havia ensenyat la llista de persones que estaven a la llista negra de Putin.
Entre ells, ell.
Però hi ha dos sospitosos més. Lugovoy i Kovtun, que són dos russos amb qui Litvinenko hi havia fet trobades diverses i amb qui es plantejava fer-hi negocis.
Alexander Litvinenko se reunió aquí con dos hombres el día que cayó enfermo.
Uno es un viejo conocido ruso de Litvinenko, Andrei Lugovoy. El segundo es Dmitry Kovtun, socio de Lugovoy.
Lugovoy y Kovtun eran amigos de la infancia, pero sus vidas eran dispares. Lugovoy había tenido éxito, mientras que Kovtun había fracasado. Tras desertar del ejército soviético, trabajó como camarero. Incluso fantaseó con ser estrella del porno, pero nunca llegó a nada.
Estaban aquí por negocios relacionados con el petróleo e inversiones con empresas británicas. Creo que Litvinenko vio una oportunidad de negocio, además de renovar y reavivar amistades.
I aquí a la clau, se n'adonen que per allà on van aquests dos individus hi ha un rastre de poloni alarmant.
Fixa't, van deixant com en BTL casitos. Allà on van, van deixant un rastre de poloni, però allò com aquell que tens la butxaca forada i va caient el sucre de la butxaca, doncs el mateix.
Una de les coses que cal fer, per tant...
El sucre que ha robat del bar.
O la caspa.
Una de les coses que han de fer, per tant, és saber com aquests dos individus han arribat a Londres. Doncs arriben amb un vol regular de British Airways i, per tant, un lloc molt concorregut per gent de tot el món.
El rastro estaba por todas partes, tanto que Scotland Yard tuvo que intervenir el avión de British Airways, en el que habían volado de Moscú a Londres.
Esta noche, British Airways se encuentra en el centro de esta dramática historia de espionaje, ya que varios detectives investigan si un asesino que transportaba material radioactivo pudo viajar a bordo.
Sabían en qué asientos habían estado. Pudieron examinarlos.
Bequim, això de l'avion?
Moment que no ha acabat.
No s'entén de nada, oiga. No s'entén res.
Bueno, perquè vostè ja ha parat a sobre.
Detecten que el seient 23D sí. És el que està contaminat amb poloni. I llavors diuen, quin passatger...
Clar.
Ha assegut aquí...
El 23D?
Lugovoy.
I conforme. I després no surt el clapés...
El reportatge no surt.
No surt el reportatge?
El reportatge, el Toni Clapés,
ha de sortir,
no
perquè, perdoneu un segon, perquè aquí amb l'Evinenc aquest, tu vas estar aquí amb aquest seient, primera vas estar al seient.
No, el seient no ho sé.
Tu vas estar al mateix avió
i el mateix seient,
i jugaria un pèsol.
Perquè, clar, la British Airways, recordo que ens va enviar un e-mail i ens va dir que ens féssim les proves aquí a Catalunya, els que havien viatjat amb aquell avió.
Jo me'n recordo com si fos ara que...
Vostè no sé si se'n recorda.
Però tu te'n recordes del seient, no?
Del seient no me'n recordo, però me'n recordo l'email i del mal de cap que ens va generar aquest email, perquè, clar, havíem d'anar a fer unes proves...
És que mira que és gafe.
On les havies d'anar a fer?
Ah, bueno, aquesta va ser una altra. És que, perquè aquest matí...
La veritat.
No sé, recordo, em sembla que Marta Cairau estava recordant.
Sí.
Em van enviar l'email.
Sí.
El primer que vaig fer va ser trucar, perquè eren unes proves concretes per veure si tu tenies...
El poloni.
Poloni cul. Poloni,
o tenies, diguéssim, rastre nuclear.
Exacte.
Vaig trucar al CAP. El CAP, evidentment, i amb tota la raó, no sabia de què els hi parlava. O sigui, era com si els estigués parlant de la nova composició dels meteorits que hi ha a Mart. O sigui, no sabien absolutament res.
Hasta van tocar escó.
I després vaig trucar al doctor Pedrós,
sí,
president del Col·legi de Metges de Barcelona, i que en aquell moment jo treballava a Catalunya Ràdio i era el metge de Catalunya Ràdio. I li vaig dir, escolta, em passa això, i em va dir, ui... ja t'ho esbrino. No li va donar massa importància, les coses com són, coses que fan els metges, va, això, tranquil. I aleshores em va dir, només hi ha un laboratori a Catalunya que ho fa, però pel que he consultat hi ha una cua que no te l'acabaràs. Potser quan et toqui estaràs mort.
La cua era per aquest mateix temps.
Tota la gent que havia viatjat amb aquell avió durant no sé quantes setmanes, perquè el rastre va quedar permanent, O sigui, aquell avió...
Clar, no s'elimina fàcilment.
Aquell avió estava contaminat i va, anar, i va continuar fent vols, British Airways, fins que no van trobar el rastre del Poloni i van anar tirant del fil fins que van detectar que un dels llocs és on anaven aquests dos cabrons. Pues bueno, pues clar, no vàrem saber. I aleshores, clar, corre cuita un munt de gent, centenars i centenars de gent, tots ens volien fer la prova del Poloni en aquest laboratori.
I a mi m'estranya que no te la fessin el més aviat possible, perquè entraves a Catalunya Ràdio i ets com un fluorescent. No, no calia que encendre...
A quin any era això? Em sembla que era,
era 2006. Era aquí, ja. Ja estava aquí, eh?
No, era Catalunya Ràdio.
Sí, home, sí, estàs la foto de RAC1.
Sí.
Toni Clapés conduce el programa versió original.
Ah, doncs ja era aquí.
Sí, era en versió original, però a RAC1. O sigui,
doncs
la informació...
Doncs era aquí.
Estàveu aquí a RAC1, ja, surts amb el micròfon.
Jo recordo els nervis a la redacció.
Bueno, els nervis a la redacció no ho sé, però... De...
Home, ell devia... Home, a veure, tu vas passar nervis, Toni, segur, en aquell moment.
La pregunta era què he de fer. No, era la pregunta de què s'ha de fer.
Doncs vam començar a apartar les cadires.
Sí, és el primer que vam fer. I és el primer que vam fer. I, a més, que aquest mal lleig que has tingut, que no t'hagi vingut d'això, eh?
No m'estranyaria, eh?
I aquesta pedra que no et surt...
Bueno, i parla en el documental, i parla un hematòleg, eh?
A veure, per això et dic...
De pedra radioactiva, aparte.
Això, i tens una... La radioactivitat aquesta que desprens, tu fixa't que sempre hi ha baix al programa. El programa sempre hi ha algú de baix.
Home.
És una cosa misteriosa.
Però què està dient?
La veritat.
Bueno, amb 26 anys de radiació, mai millor dit, de radiació del programa, com vol que no hi hagi baixes?
Perdó, no hi ha setmana...
Sí, fins i tot hi ha algú que amb 26 anys també pot haver traspassat.
No hi ha setmana que no hi hagi algú de baixes.
Bueno, perquè és el dia a dia.
La culpa és del Toni del dia que va pujar l'avió, aquell.
Home,
de Putin. La culpa és
de Putin.
Mira, ara que ho deia... El linfoma que no vingués per aquí. Mira.
No.
Veient el documental el diumenge...
No.
Vaig dir, a veure si vaig seure jo a la butaca 23D, que me la vaig apuntar, que no fos... Perquè jo, amb la sort que tinc, no m'estranyaria que hagués assegut... M'hagués assegut a la butaca 23D...
És que estava
merda. I mira...
Però a veure, la prova te la vas fer?
No!
A veure, un moment.
No me la vaig fer perquè em van dir que no calia fer-la.
Però et van fer una prova... Em deixes que ho expliqui bé?
Sí, explica.
Perquè jo he estat aquí investigant tot el fenomen, eh? I, a veure, anem a posar les coses al seu lloc.
Sí, perquè tu no te'n recordes ni d'on treballaves. Ni d'on treballaves, te'n recordes.
Toni, a veure...
No estava convençut que encara estava a Catalunya.
Anem a fer memòria.
Estava tan bloquejat, es va bloquejar i li ha provocat un blanc.
És que, com diu l'Àfrica Pallero, era Clapés Gusiluz. Pobre. No, anem a recordar els fets com van anar. Mira, a veure si ho recordes. Tu et vas anar a Londres el 24 de novembre del 2006.
Sí.
Això és el dia següent de la mort de Litvinenko. Litvinenko va morir el 23 de novembre. Tu hi vas anar el 24.
Sí.
I el mateix dia que tu vas posar un peu a la capital del Regne Unit, es va fer pública la declaració que hem escoltat abans, que surt en aquest reportatge, que és una declaració pòstuma en què Litvinenko acusa a Putin d'haver-lo enverinat. Sí. Tu.
Però l'avió que agafa ell ja l'havien agafat els russos?
Sí.
Ja l'havien agafat.
Emmerdat, ja.
Ja l'havien agafat.
Perquè ells, amb aquest avió que fa diferents rutes, van transportar el Poloni a Londres.
Imagina't.
Aleshores, quan tu t'assabentes que havies viatjat en aquell avió i vas escriure aquest article a La Vanguardia, ja vas escriure la següent frase. Qui m'assegura a mi
ara
que no tinc al cos alguna cosa que a la llarga pot ser perjudicial?
Mira, quan ho vaig escriure, això?
Això ho vas escriure a La Vanguardia?
Mira.
Em sembla que va ser el 25 de novembre.
Quan escrivia alguna cosa a La Vanguardia.
Ara ja no...
No, ara no.
25 de novembre no vas... Aquest article és d'una miqueta més tard, eh?
No hi ha prou ni paper. Ni el full dominical.
No hi ha prou paper.
Però ja quan va sortir tot això a la llum pública... A inicis de desembre...
Què l'he dit jo?
Tu ja vas dubtar que això et pogués fer mal.
I la Mònica Planes, on he tingut un altre guia, de recordar-me allò del Litvinenko...
Ara, també et diré una cosa, Toni.
I a més, diuen la butaca de l'avió, dic, hòstia...
Ara, la culpa és de Putin i meva?
Home,
i
tant.
De culpa i nes... Per començar, de Putin, que és el que va instigar l'ordre. Després d'aquests dos...
Bandidos.
Dos,
que no el van transportar correctament, diguem.
I després jo vaig seure a aquell avió i vés a saber que no s'hagués a la 23D.
Toni, però a veure un moment. Tu quan vas pujar a l'avió, evidentment, no sabies que allà hi havia rastres de Poloni, perquè ningú ho sabia. Però digues què vas fer quan vas anar a Londres.
Què vaig fer? Doncs no ho sé, què vaig fer.
Sí, què vas fer? On vas anar, tu? On et vas acostar, tu, quan vas anar a Londres?
vaig acostar. La primera feina que vas fer?
No, no em vaig acostar. No.
On vas anar?
No, vaig anar a l'hotel.
Sí. I on vas anar perquè des de l'hotel?
Perdona, perquè a l'hotel on estàvem...
És que també li agrada el perill, aquest home.
Davant hi havia l'Itzu, vam anar a tafanejar.
Van anar a tafanejar l'Itzu? O sigui, ell al lloc de perill.
Va anar a fer un té allà.
I això,
no hi havia perill perquè no et deixaven acostar. Estava encerclat i aleshores hi havia els bobis i allò treure el cap.
És que clar, tot això ho vas explicar...
Turisme de catàstrofe.
Totalment. Van anar allà a tafanejar. Ell ho va explicar.
Home, al ser periodista has d'anar a buscar...
Per feina.
Així ho vas explicar al programa Els Matins de Josep Cuní a TV3.
Ui, és que el Cuní, a la que va sentir...
Clar, ja va dir, que vingui Toni...
Que Poloni, possibilitat de càncer, i que puc palmar, va dir, truc, vine cap aquí, que això farà punt pic d'audiència.
Recordem un fragment d'aquella entrevista...
Amb un aparell i tot de...
Sí, ja després ho escoltarem. Poloni, Josep Cuní entrevista a Toni Clapés, any 2006, inicis de desembre de 2006, i Toni Clapés explica això.
Mira, aquest és el japonès on van intoxicar el Litvinenko. I m'hi vaig acostar i fins i tot vaig estar mirant...
No vas entrar?
No estava... No
I podia. Vas demanar un plat de sushi, que sembla que...
Aquell dia vaig menjar sushi, però no a l'Itsu, sinó en un que es diu Taro. Ho dic perquè si surt d'esportiu aquí uns dies al Taro, doncs potser sí que aleshores ja em veureu calvo d'aquí 4 dies.
Però potser és que ja hauries estat tu, perquè si havies agafat la radioactivitat en el vol d'anada...
Ara, sóc jo el que vaig passant la radioactivitat pels xuxis.
I no només això, no només vas anar al restaurant Itsu.
Ai.
On més vas anar?
No recordo.
T'ho dic jo, perquè ho vas explicar en aquest article de La Vanguardia.
No recordo res.
No, vas anar a l'Hotel Millennium...
No m'ho puc creure.
Que sí que és on el van intoxicar.
Però no van entrar perquè
no
ens van deixar
entrar. Va haver-hi un policia que els va dir circulen.
Sí, no ens va deixar entrar.
Però ell va anar allà,
bueno,
sí, als llocs de màxim perill. Vinga!
A veure, la merda, no l'olor a merda.
O sigui, de veritat, aleshores...
Molt fort.
Home!
Molt fort.
Per cert, senyor Marcelí, que vostè abans com ha dit el nom de Litvinenko?
Blanca.
Perquè com ho deia en Cuní, recordem-ho...
Tots hem vist Litvinenko.
Claro, deien, va, com es té que fer?
Deia Litvinenko.
Sí, a partir d'aquell moment vàrem haver de refer-ho tot.
Era la manera correcta, de pronunciar-ho en català. Era Litvinenko. Litvinenko. Però anem al tema important. Et vas contaminar o no et vas contaminar? Perquè tu dius, no em van fer cap anàlisi. Però què et van fer a la tele?
Ah, a la tele hi havia un senyor amb una màquina per veure si jo tenia rastres de poloni.
Van fer una anàlisi radioactiva.
En directe, davant la tele.
En directe.
El favor que em va fer el Cuní... de portar un senyor amb una màquina, perquè, clar, com que aquell laboratori estava desbordat, no hi havia manera.
Voleu escoltar què va passar?
La màquina pot detectar si ell és més o menys radioactiu.
Ara la poso en marxa, poso l'àudio en marxa, i ara comencem a mirar.
Cuida't.
Va pujant, eh?
Sí, a més el
pagès. I quin és el nivell que ha de començar a ser preocupant? Perquè això va pujant, Toni?
El límit a la Unió Europea de realitat total ambiental assumible pel ser humà són 250 mil·lirems any, la dosi màxima.
Per any.
Esperem.
Ara s'esvera, eh?
Moment.
Bueno, ja està.
Què?
Són 13.
Això res, no?
Res.
Pues veu? Això és el que s'hauria de fer. Tu fas passar la gent per la conselleria. A veure, vaig, enfila l'aparato i ja te'n vas tranquil a casa.
Ah, ho vau veure o no?
Tota aquesta...
Jo vaig tenir la sort d'anar a Cal Cuní a que em fessin la prova.
Molt bé,
per tant,
ja saps que no estaves irradiat.
Bueno, però per dins...
Res del que...
Però per dins no ho sabem.
Ara, vés a saber si la prova aquesta va ser molt fiable.
Et vas donar 14, que va dir aquell home que era això, era una porqueria.
No, però per fora, per dins...
Les proves eren més serioses.
O que vas llepar l'assento de l'avió. Que és l'única manera de...
No ho sabem.
A veure, perquè tu quan vas anar... Toni, quan vas anar a l'hotel... Vas fer alguna en aquest hotel?
A quin hotel?
Al de Londres,
on es va contaminar.
On es va contaminar.
No
van deixar
entrar.
Vas demanar un got d'aigua de l'aixeta, per exemple?
No.
Perquè escoltem què va passar quan van rastrejar a l'hotel a Londres, quan van saber que aquests dos personatges van passar unes nits allà.
Si observamos la puerta principal, podemos ver claramente que el tirador de la puerta estaba contaminado. Una vez dentro, se ve claramente los objetos que tocó. Hay polonio en el teléfono porque debió hacer alguna llamada. Hay en las cortinas, ya que seguramente las corrió y descorrió cuando se acostó y se levantó al día siguiente. Si vamos al cuarto de baño y miramos el desagüe del lavabo, En la U de la tubería tenemos una lectura de 1500 recuentos por segundo. Eso no pudo haber salido de sus manos. Nuestra teoría es que vertieron el polonio 210 por ese lavabo.
Por la pica.
El polonio había llegado a la red de saneamiento de Londres.
No vas demanar aigua de l'aixeta,
eh? No,
va poder entrar,
jo crec que no.
No et van deixar entrar.
No van deixar
aquell dia a l'hotel, afortunadament.
Bueno, ara que t'has muntat els dos...
Tot i que ja anava cap allà.
Podríem dir, dos assassins de Litvinenko, amb molt mal destres, és a dir, molt... Som uns xapuceros.
Portar a Polònia, anar
deixant restes de Polònia per tot arreu. Ho van intentar tres cops amb Litvinenko perquè no se'n van sortir i que després llancessin el Polònia per la pica. Sí, sí. Home, dius, molt professionals no són.
Home, els hi va sobrar.
Un d'ells és mort.
Sí, teòricament pel
COVID.
Ara, el que em va agradar del documental, Mònica, és quan... Ara no sé si ens ho explicaràs, quan els anglesos van seguir la investigació i van anar a entrevistar-se a Moscou amb un d'ells.
Fantàstic, fantàstic. Envien els investigadors a Moscou, Moscou accepta que vinguin
que venguen.
Entrevistar-se amb els dos sospitosos. I es troben que Kovtun, em sembla que és el que està a l'hospital, com una mòmia. Per tant, no saben ni si és Kovtun, perquè està
embenat de dalt a baix com una mòmia, amb un llit. És sensacional.
Amb un llit d'hospital i que parlin amb aquell senyor que està allà.
Els hi donen 10 minuts.
Però per què està aquest home embenat?
Perquè ha patit un accident i que els hi donen 10 minuts per parlar amb ell. I aleshores ell està tot embenat, tot.
Que no es veu si és aquella persona que havíem vist a les fotos.
De dalt a baix. Està com una mòmia allà, o sigui, com un dibuix de... Com un dibuix d'Ibáñez del mateix. Allà el tio està allà i comença l'interrogatori.
I amb prou feines els hi diu re, no parla.
I no saben si és ell, perquè
Clar, no el veuen.
Per tant, no poden fer res. Es passen 10 minuts en una habitació d'hospital amb una mòmia i marxen.
I ell només, es veu que només anava fent perquè no parlava.
Després, l'Uboboi els rep, els hi diu que em sap que els hi contesta només amb monosíl·labs. Ells demanen permís per gravar-ho amb una cinta de caset, que també dius, a veure, els de Londres en aquell moment
cinta
ja
caset,
existien coses com més elaborades.
Del 2006, doncs,
amb una cinta de caset el posen en marxa i quan arriben a Londres...
No comproven... Un cop allò que surts i dius, a veure si... Allò que fan
no, els pel·lis... No, ho donen per descomptat.
Allò de, a veure si s'ha gravat.
Ai.
Arriben a Londres, això ens ha passat a tots, hem de dir, tots els que som periodistes...
Però quan arribes a la redacció, que està més a prop.
Sí, quan arriben a Londres, posen la cinta i no hi ha res gravat.
Perquè els hi van fer una...
Un barrido magnético.
Quina cutrada.
Exacte, els hi van fer
com... Els hi devien esborrar.
No, com una interferència que no va poder gravar res durant la cinta del caset.
Per tant, aquelles dues entrevistes...
Aquestes són les proves que van tenir la policia britànica.
Absolutament inútils. Aquest és el drama. Kovtun és mort.
I ells, perdoneu, ells no s'intoxiquen?
Aquí està.
Perquè jo no ho entenc,
bueno,
aquests
un
homes.
És mort, un és mort.
Anessin escampant al Poloni per tot arreu i ells què?
Un és mort i diuen...
Sí, però ha mort de Covid,
a veure,
dieu.
Diuen, a veure...
Ha viscut molts anys.
Home, clar,
són
no diran que s'ha mort del Poloni,
russes,
perquè aleshores, clar, tot és rus.
Fonts russes diuen que s'ha mort d'una malaltia relacionada amb el Covid.
És que aquests els russos te'ls pots creure igual o menys que els xinos.
Clar, a veure si aquest...
O sigui, ha arribat un punt ja que... O sigui, ja no sé,
credibilitat zero.
Zero i menys zero. O sigui, són està... Xina i Rússia són zero i menys zero.
El que està clar és que si s'hagués mort d'uns problemes derivats de
no
patir radioactivitat,
no
ho explicaran.
Clar.
Per tant, aquí ho deixen amb aquesta... I l'Ugoboy és actualment diputat rus des del 2007... O sigui, un any després d'aquest cas, tot i que Europa està buscat per assassinat. Mm. Per tant, és obvi que allò era un regal a Putin que després va tenir la seva contraprestació.
Claro.
El que retreginava és mort, el que retreginava el Polònia.
No, de veritat, el moment de la, el moment de l'interrogatori amb la mòmia és que és digne de, bueno, de qualsevol sèrie còmica, perquè clar, veus aquell home allà estirat i l'entrevista en 10 minuts i ell no diu res perquè està immòbil i no se li veu la cara. És que sembla un acudit, però és que
podria ser qualsevol persona.
Qualsevol, no, és que ja ho diuen els investigadors anglesos. Diu, bueno, nos dijeron que era... Però no lo teníamos claro, porque claro, como no le vimos la cara, pues no lo
sabíamos. Fa anys, aquell home.
Que, a més, avala les tesis de que tot plegat això venia del Kremlin, perquè sí. Hi ha un nivell de producció a l'hora de protegir aquests dos senyors, amb, fins i tot amb senyors mumificats als hospitals. Sí. És a dir, hi ha tot un seguit de... d'elements que contribueixen a protegir aquests personatges.
Molt bé, doncs avui hem recomanat aquest Litvinenko. Recordeu que també hi ha la sèrie. Avui que, bueno, ara que estem a tocar de l'any de la invasió de Putin, que com dèiem, ja fa anys que Putin no de puntada sin hilo, i aquí ens hem de remuntar al 2006. Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa de 2 minuts 24 segons i quan tornem... repassem algun, allò, algun serrell de la tarda que se'ns hagi pogut escapar.
48, 49 i 50! A Montse Interiors hem arribat al nostre 50è aniversari. Tots aquests anys no haurien estat possibles sense la confiança de clients, treballadors, col·laboradors, amics i fins i tot competidors. Gràcies per fer-nos costat. Qui sap què ens depara el futur? El que tenim clar és que ara som més que una empresa familiar. Som una gran família. Montse Interiors, 50 anys.
Versió RAC1.
Com menys et costa aquest gest, menys hi costa el planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració, i li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic, la teva llar estalvia. El planeta, també.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Si el teu edifici o empresa conté amiant, no esperis més. A SM Savall ens encarreguem de tot. Som especialistes en la retirada de tot tipus d'amiant i substitució de cobertes. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Ara és el moment. Descobreix Nova York, el cor de la ciutat, els barris icònics, les experiències més glamuroses, sense oblidar els llocs de pel·lícula. Reserva el teu pròxim viatge a Nova York. 5 dies i 3 nits en hotel de 4 estrelles a Manhattan. Vols amb Iberia i trasllats inclosos amb Viatges al Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Doncs vinga, que anirem recollint ja les coses, perquè d'aquests moments la pista 1 de RAC1 doncs, serà ocupada per Albert Tom, només aquesta pista. Sí, és l'única. Mònica Folquet, bona tarda.
Bona tarda.
Diu que rumia per no cagar-la i dir Planes un altre cop. A veure, a banda de tot el que hem anat explicant, que hem explicat moltes coses,
sí, moltes coses,
alguna cosa més?
Que... I moltes, i sí, molt interessants. Doncs mira, us explico que avui s'han inaugurat a l'Hospitalet els Jardins de Los Diablos,
un espai
que... Què collo m'està dient?
Sí, és un espai que ret homenatge a la formació musical d'aquesta ciutat. L'alcaldessa Núria Marín i els integrants del grup han participat en aquest acte d'inauguració, sí. I és una zona verda de 740 metres quadrats. Sí. Els integrants del grup, Agustí Ramírez, Amado Jaén i Enrique Marín, s'han tornat a reunir per celebrar aquest moment i han aprofitat per presentar la seva primera cançó en català.
A veure si faran la campanya electoral de...
Bueno, és possible, potser perquè, els fitxar per fer la campanya.
No? Però, escolta'm, tio, i a mi no m'han trucat, vamos, ni per engegar la farola, tu.
Però és que de l'Hospitalet, perdona, és...
Soc jo, el Ferran Adrià, ja, moltíssima gent, tio.
Qui
bueno, el Xavi Franquesa.
El Xavi Franquesa,
exacte. El Xavi Franquesa és d'Hospitalet, sí, moltíssima gent.
Potser l'has trucat. No, Cornet, és de Cornet?
No, el Xavi Franquesa és de l'Hospitalet.
És... My partner, però... Aquesta és de l'Hospitalet.
De l'Hospitalet.
La Judit Martín. La parenta és de Cornellà. Cornellà-Surmer, que sempre fem la broma.
Quina broma feu?
Cornellà-Surmer.
Cornellà-Surmer.
Té un encant.
Ah, Surmer.
Surmer. Com si fos, què li diria, de la Costa Blava. Doncs és el mateix, Cornellà-Surmer.
Però si no hi és a prop del mar.
No, bueno, sí. Però està tocat al riu, hi ha un riu, i més enllà hi ha el mar, has d'anar...
Sí, i l'estadi l'Espanyol.
Sí, que aquell estadi algun dia, el dia que... Bueno, és igual.
Què passa?
M'agradaria saber com es va fer aquell estadi.
Pues de meravella.
Perquè allò eren uns terrenys municipals, es van requalificar, es va muntar un estadi, va arribar l'Esplau...
Que va.
I hasta aquí pude leer.
Escolta, una meravella.
Sí, una meravella pels pericos, però pels que residien allà... Encara no s'ho expliquen. Sí que fa molt fred, molt. A Cornellà és dels llocs que passen més fred.
Molta humitat.
Sobretot quan anava despullat. Bueno, què més?
Oh. Més coses. Mira, una condemna que ens ha sorprès, que hem conegut aquesta tarda, és que el Tribunal Suprem italià ha confirmat la condemna d'un any i cinc mesos de presó a un home de Bolonya que va sotmetre la seva dona a estrictes normes d'estalvi domèstic. La sentència, que recull un portal d'experts jurídics italians, considera que l'home va maltractar la parella, per exemple, amb el racionament de l'aigua o el paper higiènic. El tribunal diu que la dona va patir un estat d'ànsia i frustració per aquesta mena de règim que l'home havia imposat a casa. Per exemple, només podia comprar productes d'oferta, dutxar-se un cop a la setmana...
Encara em sembla massa. Encara em sembla massa.
I tot plegat amb mètodes de control i agressions.
No, això sí que no... Això, a veure, no fem broma aquí, eh? No,
el senyor Marcelí.
Ara.
Un cop a la setmana, senyor Marcelí.
Un cop a la setmana, dutxar-se.
I ja està massa.
Jo em dutxo un cop al mes i llavors amb colònia em fas el manteniment amb colònia.
Sí, això no hi ha pudor més horrorosa que la de la suor barrejada amb colònia. No, això és una marranada. Això és
jo faig
manteniment. Bueno, un moment, silenci, que ho està explicant la Folqueta.
Silencio!
Sí, clar. Gràcies, Àlex. Que l'Àlex, de tant en tant, posa aquest Toni Rovira
putant
en silenci, que fa cap. Digues.
No, que els jutges deixen constància que el matrimoni no passava penúries econòmiques, que els dos treballaven i es guanyaven bé la vida, per tant...
Com volies que passessin penúries econòmiques, si bé aquest senyor que portava un control, és la manera que de no passar penúries.
Jo li vaig dir una cosa, jo potser ho he detectat fa temps. A mesura que la gent es va fent gran, que és el seu cas, cada cop es tornen més rates. Jo ja ho entenc. No hi ha ingressos, ja ho entenc, no hi ha ingressos, i has d'anar gestionant el que tens...
A veure...
I escolta, però clar, arriba...
No, vols canviar amb la meva pensió?
Arriba un punt que dius...
Vols canviar amb la
meva pensió? No, si ja ho entenc, però clar, hi ha gent... O sigui, jo entenc que s'estalvi, però un altre és... Hi ha un punt com aquest senyor italià, això ja és miserable.
No saps mai, no saps mai el demà, eh?
Sobretot vostè, sí.
Jo tinc 82 pisos.
Doncs per això, què diu?
Però bueno, imagina't que em rapten.
Sí, que en tens dos més, perquè...
Si n'he comprat dos, d'una subhasta... Què
més tenim, Mònica?
Mira, tenim...
Mira, ara em pregunta un amic com veus lo de la Danai. És bo que no sap que estic fent ràdio i m'ho pregunta aquí com si ara no tingués res més a fer, que... Saps? Com veu ara, m'ho envia ara. Bueno, és que, noi, encara estic...
Aquest programa... Que el patrocini la Danone, perquè clar, la noia que es diu Danai, que sembla un iogurt de la Danone. Sembla unes natilles de la Danone, Danai. Coi que pagui la Danone.
Sort d'ella, el programa.
Sí.
Digues.
Doncs aquesta tarda hi ha hagut polèmica al Congrés perquè la diputada de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, ha allunyat...
Me la vaig trobar que en Rectoret.
Escolti, a veure...
Calla!
Ja! T'ho juro! T'ho juro, calli, mes de novembre. Ella i el Manso.
Que tot... Què importa, si
va dir...
Manso va amb un gos?
I va dir que s'anaven al cine.
Va.
Doncs la diputada Nogueras ha allunyat la bandera espanyola del faristol de la sala de premsa perquè quedés fora de l'enfocament de la càmera. Aquest ha estat el moment.
Ai, això està molt enganxat.
Ui. Carai, quina sorollada.
Ha arrossegat el pal de la bandera i... quan la diputada ha començat a fer la roda de premsa, un periodista li ha preguntat si és que li feia nosa la bandera espanyola.
¿Por qué ha separado la bandera de España?
Pues está con... muy cerca.
¿Y la europea? Está...
Esta no está tan cerca y queda muy chula.
Y la española sí. La mueve hacia allá.
Pero la hemos apartado un poquito, no. Me representa mucho más esta bandera que esta.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Quan ha arribat el torn de la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas ha tornat a col·locar la bandera espanyola al centre. I tant Ciutadans com Vox s'han queixat pel gest de Nogueras i han anunciat que presentaran un escrit a la mesa perquè es respectin els símbols oficials.
A veure, què deia?
Que me la vaig trobar a Can Rectoret un dia que vam anar allà a dinar el mes de novembre, que anàvem, érem una colla que vam anar allà, i al sortir, aquella sortia que anàvem amb el marit, oi, aquesta és la Míriam Nogueras, vam estar allà parlant amb ella. Amb el marit, el Manso, el marido.
Pensava que anava amb el...
I va dir que anaven al cine, que molts diumenges era allò que anaven al cine.
I vostè què feia, escoltant?
No, perquè una de la taula la van a saludar, es va voler fer una foto amb ella, la que estava asseguda al costat meu, la Raquel, i llavors ens vam estar xerrant amb ella, li vam dir ànimo, endavant amb la independència i d'allò, i ella va dir gràcies. Ens vam fer una foto, i te l'he de buscar perquè l'he de tenir la foto. I vaig comprar un número
aquests al mes de novembre del 2022. És com animar un de l'Espanyol a guanyar la Champions.
I que sàpigues que vaig comprar un número loteria al mes de novembre de la loteria de Nadal i te'l tinc guardat, el portaré.
Sí, mira, molt bona hora ara de portar-lo ara.
El tinc guardat, el portaré per tu.
Però per què serveix aquest
bueno,
model? Que
de la loteria de Nadal de 2022.
Quines porqueries guardes, si és que això no, ja em diràs.
Però bueno, són 3 mesos.
Bueno, escolteu, perdoneu.
No he tocat.
Fins aquí.
Te'l portaré, eh?
Va.
Te'l portaré i vena.
Tanca, que és un plasta.
RAC 1.
Saps que a les fonts de Montjuïc hi viu un cuc immortal? I que els arbres poden tenir embòlies? A la Bienal Ciutat i Ciència descobriràs aquestes i moltes altres curiositats sobre la ciència. Del 21 al 26 de febrer trobaràs un munt d'activitats gratuïtes amb aforament limitat. Consulta la programació al web bienalciutaticiencia.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Primer, les rebaixes. Després, el més blanc. Arriba la mallorquina rematada final amb descomptes de fins al 60%. Tovalloles, barnussos i estovalles i molt més. Més descomptes fins al 60% ja a la botiga La Mallorquina que tinguis més a prop o a lamallorquina.com.
Prepareu-vos que ve l'alegria. L'alegria ja s'aprova.
Ja arriba l'alegria que passa, l'últim musical de Dagoll Dagó. Dansa, música i teatre es fusionen per acostar-nos al primer gran èxit de Santiago Rusiñol. L'alegria que passa de Dagoll Dagó al Poliorama. T'emocionaràs.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
El restaurant El Trabuc de Granollers presenta la desena quinzena de la cuina de la carxofa. Del 12 al 26 de febrer gaudeix de la cuina de la carxofa tan pròpia del Mediterrani. Viu la quinzena de la carxofa al restaurant El Trabuc. eltrabuc.com.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Dijous 23 de febrer al Palau de la Música Catalana gaudeix d'una vetllada de sinfonisme amb aromes de l'est amb l'Orquestra Simfònica d'Anvers i Pablo Fernández sota la direcció de Lin Chan.
Amb el popular ballet Romeu i Julieta de Prokofiev en versió concert i concert per a violoncel número 1 de Shostakovich.
Entrades a palaumusica.cat.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
El futur no és que una app desencadeni la revolució de les torradores assassines. El futur és que aprenguis a programar i trobis feina fàcilment. Tria entre múltiples cursos gratuïts i endinsa't en el sector tecnològic. Entra a barcelonaactiva.cat/ITAcademy i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.